Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Iñaki Urdangarín, condemnat pel cas Nós a 5 anys i 10 mesos de reclusió, ha entrat aquest dilluns al matí a la presó de Brieva, a 7 quilòmetres de la ciutat d'Àvila i a poc més de 100 quilòmetres de Madrid. La presó de Brieva és un centre penitenciari per a dones, però té un pavelló especial per a homes que actualment està buit, de manera que Urdangarín estarà sol. Urdangarín va arribar aquest diumenge a Madrid en un vol des de Ginebra i ha ingressat, com dèiem, a la presó poc després de les 9 del matí, segons han informat des del sistema penitenciari. Pel que fa a cultura, la 21a edició dels Premis Max poden reconèixer avui dilluns la feina dels nominats Sant Cugatencs, Sílvia Munt, Marta Angelat i Lluc Fruitós. Aquest últim té una doble nominació a millor coreografia i també millor intèrpret masculí per dansa, per topa. Cugat.cat, Eva Garrido, bon dia, informa'ns.
Sílvia Munt ha dirigit Les noies de Moss Bank Road. La peça és una història de l'amistat sorgida en un espai de llibertat com és un pis d'estudiants on les tres protagonistes es coneixeran a si mateixes. Marta Angelat està nominada per la espectacle Davant la jubilació, dirigit per Christian Lupa i coproduït pel Teatre Lliure i Temporada Alta. Amb aquest espectacle ja va rebre un premi de la crítica 2016 i una nominació als últims Butaca. La Valldoreixenca comparteix escenari amb la florestana Mercè Arànega i Pep Cruz. La peça explica la història d'una família intoxicada pel nazisme. I Topa, la producció de Brodes Bros, on hi trobem Lluc Fruitós, és la col·laboració de quatre intèrprets que, preservant els seus orígens artístics, s'uneixen en una formació vital i enèrgica, enriquint-se a través dels coneixements dels altres.
Recordem que la gala dels Premis Max se celebra aquesta nit a partir de les 22 hores. I ara, en esports, connectem amb Tarragona, seu dels Jocs Mediterranis.
Jocs en xarxa.
Bon dia des de Tarragona. Els Jocs Mediterranis, que donaran tret de sortida aquest pròxim divendres, segueixen amb la posada a punt de tots els elements que el configuren. Un d'ells, el pla de seguretat. Cadascuna de les seus ja tenen un pla operatiu pels dies que conformen l'esdeveniment. Un altre dels pals importants del pla de seguretat serà la Vila Olímpica, que acollirà els esportistes. Ens ho ha explicat Ramon Pallejà, el director d'Operacions i Servei dels Jocs Mediterranis.
I després, sobretot, el que reforcem molt també és l'estada en els hotels. Vull dir, penseu que nosaltres tenim pràcticament els 4.000 esportistes que tenim, els tenim tots concentrats a Port Aventura, i a Port Aventura doncs és pràcticament, serà com una espècie de búnquer on estaran convivint tots els esportistes tècnics i part de l'organització, no? I per tant aquestes són les mesures més internes que no tan externes que segurament doncs la ciutadania.
Sílvia Petit, aquest serà un dels elements del Pla Director de Seguretat Antiterrorista. Bon dia, n'hi ha més.
Bon dia, Jesús. Doncs un pla de seguretat que està coordinat pels Mossos d'Esquadra i implica 4.000 agents, entre els mateixos Mossos i també Policia Nacional, Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Portuària. A més, també s'ha contractat la vigilància privada, en total 1.400 efectius. Aquest Pla Director de Seguretat inclou drons de vigilància comunicats de manera permanent i a temps real amb els centres de comandament. Des de fa ja uns mesos que els agents dels Mossos d'Esquadra treballen conjuntament amb la resta de cossos policials, els bombers de la Generalitat, també el servei del 112 i el sistema d'emergències mèdiques i protecció civil. També recordem que ja està alerta molt important, l'alerta terrorista de nivell 4 sobre 5. També recordem que aquest pla s'ha activat amb un dispositiu especial per mobilitzar totes les unitats. Parlem la unitat canina, també passant per l'aèria, també tenim els TEDx o el grup especial d'intervenció. Recordem que el pla director, doncs, al final, el que contempla és una gran quantitat d'agents de seguretat.
Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.
Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala. Dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts, són les 11 i 6 minuts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui és dilluns, dia 18. Comencem una nova setmana, la setmana que podien dir de Sant Joan, també la setmana que canviarem d'estació i li donarem la benvinguda a l'estiu, canviant l'estació el dia 21, és a dir, dijous dia 21, i el dissabte 23, amb la revetlla, li donarem la benvinguda en aquesta nova estació, a l'estiu. Tot i que ja hem notat que ja fa temps d'estiu, però encara ens falta això, fer-ho oficialment, oficial. I oficial ho serà, doncs, aquesta setmana que acomiadem aquesta primavera i ja començarem una nova estació fins al 21-22 del mes de setembre, quan tornarem a fer el canvi. Bé, la programació continuarà a la nostra fins que acabem aquest mes. Després ja sí que ja farem una programació més d'estiu, com ho anem fent sempre aquests últims anys, i a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Però encara ens queda tota aquesta setmana i la que ve amb les veus dels nostres col·laboradors diaris. I ja podem dir que la setmana que ve ja els acomiadarem fins que comencem la propera temporada, fins ja a la tardor d'aquest any, el 2018. Però de moment, encara els tindrem tota aquesta setmana i tota la que ve aquí entre nosaltres. Bé, de fet, algunes ja els acomiadarem, com per exemple la secció de cines ja s'acomiadarà aquest divendres, perquè recordem que divendres que ve és festa, és festiu. Sant Pere és festa local, vol dir que no hi haurà la programació habitual del Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Però bé, doncs comencem. Què tenim per avui? Què tenim preparat? Les tres primeres seccions, que són el temps. Parlarem, sabrem com està aquesta situació, aquest bon temps que fa de continuar, hi haurà d'haver-hi algun canvi, tot això ho sabrem, perquè ens ho explicaran Sergi Corral des del seu blog, com també els valors. Quina temperatura tenim actualment a la Closa del Llop, i quina tenim al Club Nàutic. Resum de premsa avui, no tenim l'àudio del resum de premsa, a hores que estàvem preparant ja l'escaleta del programa i el lloc on te descarreguem, doncs no estava posat, això ho agafem des de la pàgina de la xarxa, no hi era el resum de premsa general, sinó que hi havia altres resums de premsa, però com que sempre fem és el resum de premsa general, doncs no l'hem pogut de moment descarregar. Ho intentarem abans que ens toqui arribar-hi, i si no, després tenim les portades dels diaris en aquí, i també doncs, faríem el comentari, no serien les veus de l'Helena, de la Thaís i l'Oriol, sinó que seria la meva veu, que els explicaré quins són els principals titulars dels diaris de la premsa general. Per anar als sants i als aniversaris, per felicitar tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari, recordar una notícia que passava tal dia com avui ara fa un any, que em passava ara fa 5, i en Víctor Pàmies que ens comenti el refrany, la dita o la frase del dia. Com sempre, des de fa temps feia dilluns, dimecres i divendres, i ja van dir la setmana passada que fins a final d'aquest mes que acabem la temporada, doncs sempre escoltarem la veu de Víctor Pàmies, excepte el dijous, que és aquell dia que parlem dels pobles, de dites dels pobles, i també és d'una pàgina web seva. Molt bé, Avui ens toca fer l'un per un amb la Montse Hidalgo amb una entrevista a Fernando Garí, autor de la novel·la Seis años de invierno. I els esports amb l'Eli Jiménez, avui ens parla de pujades en costa. Què serà això de pujades en costa? Veurem, ens ho explicarà. Són aquests esports a vegades mini-minoritaris que, gràcies a l'Eli Jiménez que els hi don veu, els anem descobrint i anem sabem quin tipus d'esport és i quin tipus de gent la practica i quin tipus de competicions es fan. Molt interessant també doncs, el que ens pugui explicar avui sobre aquestes pujades en costa l'Eli Jiménez. Tot això i acompanyat de música, com que ja s'ha acomiadat el programa El Set Capdavanters, el que farem ara, que escoltarem a les tardes del dissabte i les tardes del diumenge, són aquests programes especials dedicats a un tipus de música, ja pot ser doncs, tipus de música d'amor, tipus de música dels últims èxits en català, o els èxits en català durant l'any, etc etc. Són temàtics d'un determinat tipus, d'un determinat tipus, bueno, tipus de música no, perquè sempre és la mateixa, sinó que és el títol, doncs, que el ve determinat de les cançons que ve... M'estic liant com el president del govern amb els de l'alcalde que queden ser-se l'alcalde. Però seran temàtics, diguem, programes temàtics, amb música en català, però programes temàtics que portaran un títol i les cançons parlaran de... o iran destinades o s'escoltaran amb el... Bueno, deixem-ho aquí, no ens aliéssim més, ja ho escoltaran, no ens aliéssim més. Molt bé, doncs tot això, per dir-los que no hi havia, que avui no hi hauria música del Set Capdavanters, sinó que posarem qualsevol altre tipus de música que també ens acompanyarà, com no, per maridar-ho de secció a secció. Bé, i després d'aquesta estona de Mariano Rajoy, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és el moment que ens anem a parlar del temps. Anem a valors, tenim a la Closa del Llop una temperatura actual de 25 graus en 3, una temperatura d'aquelles que ja pots dir que fa estiu, i en quant a la humitat és del 42%. Ens anem al Club Nàutic, arran de mar, amb una temperatura més baixeta, 23 graus en 8, ens marca l'estació, i un 55 d'humitat. Avui tampoc hi ha acostament ni coincidències. I què ens explica en Sergi? Ens diu que avui el cel el tindrem serè tot el dia, amb un panorama completament assolellat. A la nit arribaran alguns núvols prims molt poc importants. Ambient molt més net, amb poca humitat i bona visibilitat. El vent, tramuntana moderada tot el dia. I a l'estat de la mar, maró tot el dia en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Pel que fa a demà dimarts, el cel serà gairebé tot el dia amb algunes pinzellades de núvols alts i prims de matinada. Jornada càlida, amb bona visibilitat, i el vent tramuntanet encara de matinada i matí, de força 3-4 al migdia, anirà girant cap a gregal, i a la tarda a marinada de llevant a xaloc de força 2-3, i la mar marejol tot el dia amb alguna àrea de maró a la matinada. Temperatura de l'aigua del mar, 19 graus en 4. Doncs bé, de moment, dos dies, temps d'estiu, sense gaire varietat, sense que variï gaire el panorama en quant el sol en quant a aquestes jornades amb calor i també dies que ja s'aprofita tothom qui pot per fer la primera escapada a la platja i perquè li canvia el color de la pell, que s'adapti més a l'estació que entrarem a l'estiu. Molt bé, doncs això és el que donava de si el temps. Anem a un altre apartat, com són sants, aniversaris, notícies i més, però abans d'anar a sants, aniversaris, notícies i més, que li sembla bé, que li sembla doncs, si anem a les portades de les revistes avui sense a l'equip de notícies en xarxes, sinó amb la veu d'un servidor. Bé, doncs molt bé, què diuen els diaris, els principals diaris, quines són les notícies que destaquen? Comencem per La Vanguardia, que la fotografia de portada és una abraçada entre un dels que aquests emigrants del vaixell Aquarius i una persona dels que dedica els ha dedicat en el seu rescat. Bueno, de fet, els que els han recollit i els que els han donat tota mena de coses perquè almenys puguin passar aquests dies que sembla que hi han d'estar-hi el més bé possible. El titular diu: Espanya acull els nàufrags amb dubtes sobre la seva destinació. Diu que el govern decidirà cas per cas el futur d'aquests immigrants de l'Aquarius i que la Generalitat Valenciana i les ONGs demanen que no se'ls deporti, que continuïn aquí. Ara, com es podrà solucionar el seu cas? Ens anem fins al periòdico, amb la notícia de portada, també sobre migrants. Els immigrants tenen un permís de 45 dies i el titular gros diu: salvats. Desenes de refugiats de l'Aquarius reben atenció mèdica després d'arribar al port valencià. I del periòdico anem a un dels altres diaris, com pot ser l'Ara. I l'Ara també. Els migrants com a protagonistes, rebuda amb incògnites. El govern espanyol estudiarà cas per cas el futur dels 629 emigrants que ahir varen desembarcar a València. I anem ja al un dels altres diaris, el diari El Punt, que a la seva portada diu: els partits després del 155. El cas de l'Aquarius també hi surt, amb una finestreta que diu: el rescat per als Aquarius, els rescatats per l'Aquarius ja són a València, el vaixell toca port juntament amb dues naus més, amb més de 600 immigrants que Itàlia va rebutjar. I pel que fa el principal titular diu: els partits després del 155, dossier, amb un dossier que informa sobre les formacions polítiques arran del procés sobiranista i la suspensió de l'autonomia feta per l'Estat, que el PDeCAT i CAT Comú agafen el relleu de Convergència i Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana. I la situació: el PSC ha superat els alts i baixos, Ciutadans rendibilitza l'anticatalanisme i el PP accentua més la caiguda. I a les portades esportives, els requadres, les finestretes esportives dels diaris destaquen la victòria en el Gran Premi de Catalunya de Lorenzo. Lorenzo guanya la partida, diu el diari El Punt, que comparteix podi amb Marc Márquez i Valentino Rossi, els tres grans dels que se jugaran aquest títol de MotoGP aquesta temporada. Com quasi passa a les seves últimes, però el domini últimament ha sigut molt aclaparador de Marc Márquez. Veurem aquest any com li va al pilot de Cervera. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies que hem destacat dels diaris com La Vanguardia, El Periódico, L'Ara i El Punt. Continuem, i ara sí que és aquell moment que anem a parlar de sants, aniversaris, notícies i més. I comencem per el Santoral. I en el Santoral hem d'estrenar pàgina. Això va bé perquè, clar, les setmanes aquí venen posades per pàgines. I comencem per avui dilluns, dia 20... No, ui, m'estic avançant. Aquí. M'havia saltat una pàgina. Per això m'ha sortit el dia 25. Diu, encara no toca. Avui, dilluns, dia 18, Santa Marina i Santa Paula. I un escrit ens diu que bastants pobles rurals tenen trossos de terra amb regadiu, gestionats per l'Ajuntament. Són hortes comunitàries plenes de vida, ufanes que uneixen a la gent del poble. Per cada tros, els hortelans han de pagar una renda baixa que inclou l'aigua de rec. Bé, i el sant del dia, Sant Gregori Barbarigo, que va néixer a Venècia en el si d'una família noble i rica, amb una sòlida formació religiosa i intel·lectual. Va formar part d'una congregació mariana. Doncs felicitats a tots els que avui sigui el seu sant, moltes i moltes felicitats, com també els que sigui el seu aniversari. Avui fa anys, Paul McCartney, que en fa 76, la Rafaela Carrà, Para hacer bien el amor hay que venir al sur, que en fa 75, i la triu la Isabella Rossellini, que ja en fa 66. Bé, què passava ara fa un any? Quines eren les notícies que es deien a l'informatiu? Una d'elles deia que l'Escala commemora els 25 anys de l'arribada de la flama olímpica a Empúries. Visionat des dels millors moments d'aquell esdeveniment, presentació d'un llibre en recordatori de l'efemèride i lectures poètiques, entre d'altres coses. I fa 5 anys la notícia era que s'havia obert el trànsit al nou giratori de la Closa del Llop. I pel que fa al refrany, la frase o la dita del dia ens la porta en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Arbre a terra, tothom li fa guerra. Quan veiem el poderós caigut, tothom té temptacions de rematar-lo. L'arbre caigut és la imatge d'aquella persona caiguda del pedestal, defenestrada, suïcidada del seu àmbit. Justament el que ha fet Jordi Pujol per defensar la família, vull creure que amb la seva declaració està cobrint pecats d'altri, com a bon cap de família. La família, ai. De l'arbre caigut, tothom en fa llenya, o a barca vella, tothom hi fa estella, sense oblidar que els arbres són com els humans, dels uns en fan carbó, dels altres sants. El que sí que sabem és que ha posat la integritat dels Pujol per davant del procés, com gairebé sempre. Anys, d'anys i desenganys tornen els homes estranys, però tingueu en compte que les aparences enganyen. Arbre a terra, tothom li fa guerra.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el títol, aquest arbre a terra, tothom, que ens portava Víctor Pàmies, ens l'explicava bé aquesta frase, aquestes dites o aquests refranys. Demà n'escoltarem una altra. Molt bé, 11 i 22 minuts, que els sembla si posem una mica de música, i avui, aprofitant que tenim protagonistes musicals, doncs escoltarem temes d'aquests dos protagonistes, d'en Paul McCartney i la Rafaela Carrà. Anem per edat. Comencem per en Paul McCartney, que fa 76 anys, i amb una de les cançons que s'estan escoltant més, aquest per 5 segons, for 5 seconds, Paul McCartney. I think I've had enough. I might get a little drunk. Cal dir que és Paul McCartney amb la companyia de Rihanna i de Kanye West. I might do a little time. Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash. I fought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're up tonight thinking, how could I be so selfish? But you call wondering where I've been. Now I know that you're out tonight thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight,
promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear if somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday.
Doncs aquest era els 4 or 5 seconds que ens portava Paul McCartney amb Rihanna. Doncs una cançó de el que avui... Avui, cançó és seva, la cançó és composta per molt per Paul McCartney, que avui doncs, fa 76 anys. Continuem? Vinga. I anem a l'un per un, aquesta proposta que ens fa cada dilluns la Montse Hidalgo, aquesta entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui el protagonista és Fernando Garí, autor de la novel·la 6 anys de invierno. És un tema, és un tema doncs, bastant, crec que bastant interessant, i veurem des de que ens ho explica la... com ens ho explica la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
S'acaba de llançar al món literari amb una història de guerra i de batalles personals. Nascut a Barcelona fa 61 anys, aquest llicenciat en Història i Periodisme, que va estudiar Dret per imposició paterna i es va dedicar una dècada i mitja a l'empresa familiar, ha fet realitat el seu somni. Fernando Garí ens presenta la seva primera novel·la, 6 anys d'invierno. Fernando Garí, què tal? Benvingut.
Què tal, Montse? Moltes gràcies per haver-me convidat.
Només alguns tenen la valentia de baixar d'un tren en marxa, el tren de la vida, que et pot tenir lligat al seient. Vostè va decidir baixar-se d'aquest tren del destí laboral condicionat per la família per anar al camp literari. Què li va impulsar a fer aquest gir en la seva vida laboral?
Doncs primer que tenia bastant clar que d'alguna manera, en algun moment de la meva vida, em volia dedicar a escriure i a fer literatura. I segons que, bueno, vaig tenir l'oportunitat, em va sorgir l'oportunitat de baixar-me d'aquest tren. A la meva família era propietari d'una empresa i el meu pare va decidir que jo havia de ser l'hereu i que havia de treballar amb ell i que havia de seguir la feina que ell havia fet. I ho vaig fer perquè no vaig tenir un altre remei. Vull dir-te, als anys 70, quan el teu pare et deia nano, tu per aquí, tu per allà, m'entens? I no hi havia volta de fulla. I em vaig dedicar a treballar, i vaig treballar amb ell fins que ell va decidir un dia que es venia a l'empresa. Es va vendre a l'empresa i jo em vaig veure al carrer. Tenia uns estalvis, tenia uns diners que havia estalviat i que em van permetre dedicar-me durant uns anys a estudiar. I vaig fer història i periodisme simultàniament bueno, en acabar el periodisme vaig dir, ara és la meva, ara sí, trobaré feina. I vaig trobar que ningú, naturalment, ningú volia contractar un llicenciat de 40 anys, no? Com a primera feina. I, bueno, després de pensar-ho una mica, vaig dir, mira, la traducció és una cosa que domino bé, parlava bé anglès i francès, i em vaig introduir en el camp de la traducció. I
a traduir els grans?
Bueno, sí, això va ser sort, m'entens? En aquell moment estava en un boom literari d'edició, es publicava moltíssima cosa estrangera, moltíssims autors estrangers, i les editorials en Espanya, a més, funcionen a cop de novetats, i hi havia feina. Després, quan va arribar la crisi, la feina va desaparèixer, i per aquest motiu vaig fer dues coses. Una, matricular-me a l'escola d'escriptura de l'Ateneu per aprendre les eines, a dominar les eines de l'escriptura, i després vaig decidir escriure.
I què va aprendre traduint, per exemple, John Grisham? No sé quants autors ha traduït, i quin realment li va frapar quan els traduïa?
Mira, he traduït una mica de tot. He traduït novel·la, he traduït assaig, he traduït llibres d'autoajuda. I una cosa que sí aprens traduint és, evidentment, a treballar amb el llenguatge. Quan tradueixes és quasi bé més important la teva capacitat de dominar el llenguatge al que tradueixes que no pas el llenguatge traduït. Perquè el que has d'aconseguir és passar el llenguatge al que tradueixes al contingut traduït, no? I això té més dificultat de la que sembla. Evidentment, al cap d'uns anys, jo tenia un bagatge, diguem, d'eines lingüístiques que potser altres companys meus a l'Ateneu no tenien pas.
Però si va apuntar a l'Ateneu per aprendre a escriure.
Sí, bueno, perquè escriure... Escriure un relat, un conte curt, té la seva gràcia i té el seu misteri, però fer una novel·la requereix una organització i un esquema, i fer un treball de construcció prèvia que, si disposes de les eines per fer-lo bé, és molt més fàcil i surt amb molta més naturalitat. I aquestes eines te les ensenyen a llocs com l'escola d'escriptura, evidentment.
I el talent, on el situem en aquest esquema?
Mira, jo no sé qui deia allò de que una hora d'èxit són 50 minuts de sudoració i 10 minuts d'inspiració. El talent, jo no em reconeixo gaire talent. Sí, diré que aquí m'hi he posat.
Aquí hi ha feina, llavors.
I aquí hi ha feina, però jo diria que hi ha més feina que talent.
Quant de temps ja ha dedicat a aquesta novel·la?
2 anys i mig, quasi bé 3. Els millors 2 anys i mig dels meus últims 20 anys.
Mètode és allò de dir, m'hi dedico a escriure com si anés a treballar 7, 8 hores, 9 hores diàries? O...
Sí, 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 sí. I a més, com ja et dic, com no tenia feina, la feina que tenia era mínima, disposava de temps i no tenia restriccions, allò de dir, no, ara ho fa, no sé, te dediques a traduir de 9 del matí a 2 de la tarda i després per la tarda a escriure. No, de tant en quant m'arribava alguna traducció o alguna cosa petita, però tenia tot el dia per dedicar-li a això. I jo em vaig imposar una disciplina que era fer mínim un full diari, un full al dia. Pot semblar molt poc, però no ho és. Bueno, havia dies que amb força i treball sortia un full, i havia d'altres dies que sortien 10 o 20. Funcionava com funcionava, això depenia.
6 anys d'invierno, la seva novel·la es dibuixa una Barcelona gris, molt gris, la Barcelona de postguerra, de la seva gent que intenta guarir-se de les ferides, envoltada en un món de guerra també i de lluites.
No és una novel·la de guerra. Hi ha escenes bèl·liques, hi ha uns quants capítols dedicats al front rus, però no és una novel·la de guerra en el sentit de que la guerra serveix com a vehicle per a una experiència de transformació. El protagonista és un nano que comença sent d'una manera i que acaba sent d'una altra totalment diferent, perquè comprèn que s'ha equivocat, que allò que ell creia que era bo i just no ho era, i que ha de donar un pas en una altra direcció per una mica desfer allò de dolent que ha fet.
Escollir, sisplau, un fragment del seu llibre i mostri'ns una mica com ha quedat aquests 6 anys d'invierno.
Llegiré un fragment molt breu. Palau le lanzó una mirada furibunda mientras aceleraba. ¿Se puede saber por qué coño has tenido que meterte donde nadie te llamaba? Preguntó mientras retorcía las manos en el volante como si fuera el cuello de un enemigo especialmente odioso. ¿Por qué hostias lo has hecho? ¿Me lo quieres explicar? Miguel lo miró, ceñudo. Para él la respuesta no podía estar más clara. Volvió a ver a la mujer corriendo y resbalando con sus zapatos de ciudad y al niño con la cabeza como una sandía reventada. Tardó unos segundos en contestar. Porque lo que hemos visto estaba mal, señor, recalcó lo de señor.
Algunes batalles comencen quan termina la guerra.
Això és una frase que la va trobar la meva editora i tenia força raó. Jo no havia reparat pas en aquest punt de vista. Però sí, sobretot quan marxes. Tu quan marxes sempre deixes coses al darrere. I aquestes coses, encara que tu hagis marxat, segueixen funcionant i segueixen cap endavant. I quan tornes, mai les coses estan igual com les havies deixat. Això vol dir que a la rereguarda passen coses moltes vegades tan importants o més que a l'avantguarda, no? I són aquestes batalles que, de sobte, al tornar, quan et trobes a casa de nou, dius, ostres, i ara haig de fer front a aquesta història? Però sí, jo quan vaig marxar tot això no havia passat, no? I això és especialment veritat en l'ambient de la Barcelona de 1941, perquè amb les condicions en què es vivia, de fam, de pobresa, amb un rigor terrible i una grisura i una por i un ambient opressiu, doncs viure a Barcelona volia dir sobretot sobreviure en aquella època.
Ara que Fernando Garí ja ha fet transbord, que s'ha pujat al tren dels escriptors, cap a on va? Quina és la propera estació?
No baixar-me pas d'aquest tren de cap manera. Seguir escrivint i crear projectes nous.
Ja hi treballa en algun?
Sí, treballo amb un que no sé si sortirà. Ja veurem com funciona, però és una història que m'interessa al voltant de l'intel·ligència artificial i la biotecnologia.
Res a veure amb aquesta...
Res a veure, no. Novel·la. La veritat és que res a veure, no. En aquestes de 6 anys d'invierno jo he tancat un capítol. He fet una cosa que sempre havia volgut fer i ha sigut com posar-li una guinda al pastís.
6 anys d'invierno, Fernando Garí. Moltíssimes gràcies.
Conseller, moltes gràcies per haver-me convidat.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquesta era l'entrevista a Fernando Garí que li feia a la Montse Hidalgo a la secció Un per un. Fernando Garí, autor de la novel·la 6 anys d'invierno. Continuem 11 i 38 minuts. Teníem un altre protagonista musical a l'apartat d'aniversaris, com és en Rafaela Carrà, i anem a escoltar temes coneguts en forma de popurri. Popurri de les cançons més conegudes dels èxits de Rafaela Carrà. 75 anys fa. I amb aquest popurri hem escoltat cançons que tantes vegades hem cantat, tantes vegades hem ballat, de Rafaela Carrà. 11:42 minuts i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és el moment de l'esport, més ben dit, de l'altre esport que ens porta l'Eli Jiménez, que és esports minoritaris, que, com sempre dic, no són portades de diaris si és que no passa alguna cosa gran, com a vegades en els Jocs Olímpics que es aconsegueix alguna medalla d'or o plata o bronze, a vegades sí que tenen el seu raconet en els diaris esportius a les primeres planes. Però el d'avui sí que és un esport que m'intriga i estaré atent al que ens explica l'Eli Jiménez sobre les pujades en costa.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Reprenem una setmana més l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui, aprofitant que aquest cap de setmana es durà a terme la tradicional pujada de les Ventoses, hem aprofitat per endinsar-nos en una altra de les modalitats de l'automobilisme. Aquesta setmana, pujades en costa. Aquesta modalitat de l'automobilisme és una de les més antigues i té els seus orígens a França, on el 31 de gener de l'any 1897 es va fer una pujada molt propera a Niça. S'organitzen campionats de pujades en costa a diversos països, especialment en aquells que disposen d'una orografia adient. Alguns països europeus, com ara França o Alemanya, celebren campionats d'alt nivell que apleguen nombrosos participants i vehicles espectaculars. Hi ha també, però, altres campionats estatals que reuneixen una bona concurrència, tot i ser menys coneguts, com ara els de Bèlgica, Itàlia, Espanya o Àustria. Les pujades en costa més famoses del continent han estat la Rampa de Falperra a Portugal i les pujades al Mont d'Oré i al Saint-Ursanne a França. Però la més popular de tot el món és, sens dubte, la Pikes Peak, que encara es fa als Estats Units. La Federació Internacional d'Automobilisme organitza anualment un campionat i una Copa d'Europa, així com una Challenge Internacional. La primera pujada en costa celebrada a Catalunya va ser la dels Brucs, estrenada l'any 1913. El 1922 es va estrenar la pujada a la Rabassada i el 1924 es va fer la primera edició de la de Montserrat. El 1928 es va crear també la Sant Cugat Tibidabo i poc després la pujada a Vallvidrera. En qüestió de pocs anys, les pujades es multiplicaven per tot el territori i a les ja esmentades cal afegir-hi les de Santa Creu d'Olorda, les de Begues, Camp Massana, les Ventoses, Desert de les Palmes, les Malloles, Sant Feliu de Codines, entre d'altres. L'època daurada d'aquesta mena de curses al conjunt dels Països Catalans va ser a les dècades del 1960 i 1970, quan les pujades van gaudir de gran popularitat i van esdevenir una alternativa assequible a la modalitat dels ral·lis, molt més complicada d'organitzar. Durant aquells anys van ser molt populars les pujades al Puigmajor i també al Montseny, estrenades consecutivament l'any 1963 i 1964. Finalment, al tombant de la dècada del 1980, l'escalada progressiva de potències dels vehicles i la dificultat d'organització d'aquestes curses van fer que se'n deixessin de celebrar moltes, amb la qual cosa l'especialitat decaigué sensiblement. Actualment, però, les pujades en costa han ressorgit i compten amb un bon número de competicions a nivell català. Les pujades en costa són competicions que consisteixen a fer el millor temps en un recorregut relativament curt, sinuós i tancat al trànsit, a dalt d'un cotxe, com si es tractés d'un tram cronometrat dels que trobem en un ral·li convencional. El format tradicional incloia dues pujades d'entrenament i dues de competició, i pel que fa al tipus de cotxe, en podem diferenciar quatre: el turisme, el gran turisme, l'esport prototipus o el monoplaça. I avui, per saber-ne més de les pujades en costa, hem parlat amb l'Antoni Fernández. Ell és oficial, jutge de carreres i també vocal de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Automobilisme. Dèiem que després de l'èxit dels anys 60 i 70 i la crisi que es va viure a partir dels 80, tal com ha explicat l'Antoni, les pujades en costa estan ressorgint.
Estem força bé, estem parlant de curses d'aproximadament de 40 cotxes a 60 cotxes dins d'una muntanya d'un tram de 4 quilòmetres, per dir-ho així, i estem en ello, no? Pues, es pot dir, i bueno, no està en auge, però sí, va, cada vegada n'hi ha més. Cada vegada n'hi ha un més, 4 o 5 cotxes, cada any darrere any es va fomentant cada vegada més.
Un dels motius que han acompanyat a la davallada en aquesta modalitat ha estat, sens dubte, la crisi.
S'ha patit molt el tema d'aquesta crisi que portem ja any darrere any. I clar, la gent s'ho mira molt i amb el tema de, clar, que una cursa no és que només que el preu d'inscripció, el preu de la llicència, el preu del manteniment del cotxe, és molt de calés. Uh-huh. Llavors, hem portat uns anys de declive, per dir-ho així, però ara, mica en mica, anem a més. O sigui, cada vegada, el que t'he dit abans, portem més gent a la muntanya, cada vegada n'hi ha més, el de les redes socials, tot uh-huh. aquest tema del Facebook i Instagram i tot això, cada vegada porta més gent als llocs.
A priori, l'automobilisme és un món molt masculinitzat. Seran les pujades en costa una modalitat amb més presència femenina?
La veritat que tenim poquetes, entre cometes, tenim 3-4 dones. Bueno, és un món, sí, podria dir-ho així, una mica més d'home que de dona, però no té res a veure. O sigui, les dones cada vegada, ja et dic, aquest any ja tenim 3-4 i no estan a baix de la taula, per dir-ho així, que van força bé, que van força ràpides i molt bé, la veritat.
Saltem ara a la vida de l'Antoni perquè volem saber com va començar en aquest món.
Ja fa 18 anys que vaig començar a fer de comissari en una curva, 18 anys o quasi 20. Comissari en una curva amb una bandera. s'ha de començar des de baix, perquè s'ha d'aprendre de tot, no? I bueno, vaig va agradar, és com la benzina la portem a les venes, no? I vas fent, et vas ficant cada vegada una mica més, vas fent de director de cursa, i al final, pues mira, acabes aquí a la federació, pues bueno, intentant sempre ajudar els clubs, a ajudar els pilots, donant-li consells a tothom i, bueno, intentar ajudar.
La passió per l'automobilisme està en el dia a dia de tots els que viuen intensament aquest món, tal com ens ha explicat l'Antoni.
És passió, és passió. O sea, jo sóc fuster, el meu dia a dia sóc fuster, per dir així. I els caps de setmana i estic involucrat, ja et dic, en les curses és passió. O sea, són moltes hores, és molt de parlar amb un, parlar amb un altre, és que no n'hi ha una paraula, és passió, és com t'he dit abans, és una droga que tenim a les venes i la benzina la tenim allà. I
agafeu l'agenda, que com dèiem a l'inici, aquest cap de setmana arriba la pujada a les Ventoses.
Doncs ara aquest cap de setmana tenim ara una pujada aquí a les Ventoses, una pujada típica del campionat català, ja porta ara mateix, si no me'n recordo malament, 9 edicions fetes, 9 o 10, i cada vegada més cotxes. Aquest any no sé què està passant, però pot ser una inscripció força elevada. Dir-ho per dir-ho és positiu, no? Perquè és el que t'he dit abans, el tema de les redes socials, s'està fent força hincapié amb el Facebook, amb l'Instagram, a la pàgina web.
I ens acomiadem una setmana més amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Tenim, doncs, alguns que destaquen molt, 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 com és el Gerard de la Casa, el Luis Aguilera, el Joan Salvans. Tenim, et dic, cada vegada n'hi ha cotxes més potents, més que es destaquen més, i clar, són gent que porta molts anys. Gerard de la Casa porta, jo des que me'n recordo, des de fa més de 20 anys ja estava corrents. Aquest senyor porta ja una muntonera de curses, i aquest senyor també s'ha dedicat també a, ja va al Campionat d'Espanya i fa algunes curses del resta de França i tot això. Luis Aguilera també està força integrat al món del Campionat d'Espanya també, igual que hi ha Joan Salvans amb el Porsche. Són gent que van destacant cada vegada més. Tenim molta gent també que ve d'Andorra a córrer aquí el Campionat de Catalunya.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, hem conegut un xic més que són aquestes pujades en costa amb aquesta secció que ens porta l'Eli Jiménez, l'altre esport. Set minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Aquesta vegada començarem per l'Hora del Joglar, amb aquest tema que diu Tot és poc.
En un món millor, on tothom pot trobar el seu lloc, i on tu i jo coneixem un joc, amb les mateixes normes per tots dos, perquè som iguals. Tu vius al marge entre les valls, tenim records, guardem detalls.
Ens agrada viatjar per pensament general.
Entre estrelles i planetes, neix un nou desig per tornar a terra. Que el temps no ens espera, no vull mirar enrere, no hi ha cap camí que ens ensenyi drecera. Dins d'aquesta selva, avui sentir a prop, m'he posat per límit la imaginació.
Tot és poc.
Quan vist per conèixer.
Tot és poc.
Si el temps té pressa.
Tot és poc.
Quan la nit és freda.
Junts som fort.
El present crema.
Tot és poc.
Quan vist per conèixer.
Tot és poc.
Si el temps té pressa.
Tot és poc.
Quan la nit és freda.
Junts som fort.
El present crema. Les ganes de fer som com l'estiu al mes de gener.
Potser
ara em passo de sincer. Som contradictoris perquè sí, però volem així. Fem com si no existís camí. Fem-ho bé.
estimat
va començar un nou viatge sideral.
Entre estrelles i planetes neix un nou desig per tornar a terra. El temps ens espera, no vull mirar enrere, no hi ha cap camí que ens ensenyi drecera. Dins d'aquesta selva, acusa't-hi a prop, ben posa't per l'ídic la imaginació.
Tot és poc.
Com és per conèixer?
Tot és poc.
Si el temps té pressa?
Tot és poc.
Quan la nit és freda?
Junts som foc.
El present crema?
Tot és poc.
Com és per conèixer?
Tot és poc.
Si el temps té pressa?
Tot és poc.
Quan la nit és freda?
Junts som foc.
El present crema?
Després d'escoltar l'Hora dels Joglars, ens diuen els gruixuts que volen festa, volem festa.
Escoltes a la ràdio en Lluciat Ferrer, però no. No, 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 no. No vull tornar a currar més. La jornada laboral ja s'ha acabat, va, i et foten hores extres, quin mal de cap. La vida fot molt cara i no saps què fer, no et pots comprar un pis i te'n vas de lloguer, però no. No, 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 no. No vull tornar a currar més. S'apostaré pel Barça o per l'Alavés. Anirem darrere lleies amb els testaments. Invertirem en borsa o en apartaments. Crec que xerinola, fotem merder. La vida es va molt curta, fotem més merder. Muntarem un festival al Mariscal que s'enteguin a Palafrugell i a la Bisbal. Però no, 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 no vull tornar a currar més.
Volen festa de gruixuts des de la Bisbal, aquest tema que ens ha costat ja quasi, quasi, a falta de pocs segons, el punt de les 12. I és aquell moment que deixem ja enrere la que ha estat la primera hora de que matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Passem pàgina, posem un full nou i comencem aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, i el que fem ara és obrir aquesta segona hora de...